Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Ràdio Estel, pàgines que m'han corprès, amb Teresa Forcades i Vila.
Molt bona nit. Benvinguts a la sisena emissió del programa Pàgines que m'han corprès. Aquest no és un programa sobre llibres, sinó un programa sobre com els llibres ens fan sentir, sobre com els llibres són capaços d'inspirar-nos. Avui, abans de la lectura, faré una mica de glossari, ja que el text d'avui conté 6 paraules que no són d'ús habitual i podrien dificultar la comprensió. Aquestes 6 paraules són còrrec, desvesar, vorell, empessegada, abim i espalma. Còrrec, un còrrec és un barranc. Desvesar és desacostumar. Com per exemple, finalment he desvesat el nen de la pipa. Desvesat o desvesat. Vorell és una peça de llana basta. Empessegada és ensopegada. Abim és abisme. I espalma, aquesta paraula no l'he trobada al diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Espero que no sigui un error tipogràfic i en realitat vulgui dir espasme. De tota manera, encara que s'escrigui espalma, que és com jo ho pronunciaré ara quan llegeixi el text, el seu sentit pel context sí que és com si fos espasme o també espant. Començo, doncs, la lectura. Fins aleshores, el còrrec havia anat caient i a l'arribar sota mateix de les Pintetes, el pastor i la Mila es trobaren en el lloc més enclotat. El tallat dels rampants s'obria en forma de V baixa i les parets de grossos crostons que ressortien uns dels altres com una granança empedreïda en la pell escatosa d'un gran monstre, regalaven d'aigua mateix que acabessin de copsar una gran ploguda. I eren tots cendrosos de les naixents blavors del cel que mirallaven apagadament. Al cim de tot, el dia rebentava i sa clarícia semblava enfosquir més l'ombriu de la collada. «Quina por que fa, això!», murmurà la Mila, resseguint-ho tot amb la mirada i acotant-se els braços contra el cos.
«Sé amb el clot del pas de llamps. Si mai tinguéssiu qualque animeta dolenta agraviada, No hi passiu pas, ací, tota soleta. Un roc que vos gitessin des de les pintetes vos deixaria planera com una hòstia. Jo mai de vesat, fa temps de venir-hi amb la costura, i a pas que fiar braument. I una rufagada seriosa arrugà el front del pastor. Ara la Mila, veient-hi bé en aquella foscadat, examinà de caire les faccions de l'home i els trobà quelcom d'estrany i de sobreposat. Una expressió que li era desconeguda. Tot seguit, un esfereïment li travessà el cor. I si fos ell mateix l'animeta dolenta de què parlava? I de repent es girés contra ella. A tal pensament, la dona sentí que s'esblaimava i quedà aturada en sec. El pastor, creient que ho feia per l'estretor del camí, passà endavant tranquil·lament. La capa roja, plegada i entrevessada a les espatlles, li tapava coll i esquena fins a plec de braç. I la inflor del sarró, amagat sota el burell, li feia com un gran gep. La dona hi fixà llargament les ninetes, encara dilatades de l'esglai, en aquella esquena. No, el pastor no ho era, una animeta dolenta. Ella n'estava certa i segura com de la seva mateixa vida. Més... I la idea sospitosa prengué un viarany més dissimulat per a desvetllar novament la inquietud. Més... Els homes, fins sense ésser dolents, tenen dèries, tenen follies que de vegades els fan donar empassegades, caigudes que traspassen totes les intencions i els capgiren la consciència. Diu l'adagi que l'ocasió fa el lladre, i ells en aquell punt estaven dins d'un abim, lluny de la vista i de l'oí de tota persona anada. Sols Déu els sabia en aquell lloc i podia ésser l'únic testimoni de llurs actes. Més qui té un mal punt no se'n recorda pas d'amagar-se de Déu. Pensa sols en els homes. Doncs què tindria d'estrany que... I la dona, sangglaçada, admeté la possibilitat de l'ocurrència paurosa. Fou un minut d'esfereïment instintiu. Més de repent, com si obrissin la porta d'un sarau en plena nit, son espauma s'omplí de resplendors que l'encegaren i una turbulència bronzidora l'aixordà. De cop i volta veié clar en el fons de la seva ànima i sentí, sense ombra de dubte o de misteri, que si hagués esdevingut o esdevingués la cosa aquella, ella, vençuda, rendida abans de lluitar, no trobaria pas en son si un impuls de revolta o de defensa. Les parets, de grossos crostons que ressortien un dels altres com una gran nansa empedreïda en la pell escatosa d'un gran monstre, regalaven d'aigua, mateix que acabessin de copsar una gran ploguda. I eren tots cendrosos de les naixents blavors del cel que emmirallaven apagadament. Aquesta frase no l'he triada pel seu contingut, sinó per la seva forma. Em sembla una frase d'una gran bellesa evocadora. Em corprèn. És un excel·lent exemple de les pàgines que em corprenen. parets de grossos crostons. Crostons com els crostons de pa, o com crostes. Una paret amb crostons? No ho havia sentit mai abans, però té tot el sentit. El crostó ve a ser així com un bony poètic, almenys en el text d'avui. Una paret amb crostons grossos, desiguals, perquè diu que ressortien els uns dels altres. No és una mena de disseny simètric o programat o previsible, millor dit, sinó que té la característica definitòria de tota la matèria orgànica i que és aquesta capacitat de no ser simètrica i que és aquesta capacitat precisament de no ser simètrica, de sorprendre uns crostons que ressortien uns dels altres. Jo m'imagino aquí una paret, doncs això, amb bonys a la paret, amb sobresortints de les roques, uns més grossos, uns més petits, amb molts, tota la paret bunyeguda. I per això li diu una granança empedreïda. Això de la granança, no ho he buscat, però m'imagino doncs, que és per mi la visió com si fos una cara plena de grans, o una superfície, una pell plena de grans. Després parlarà de la pell, ara ja dient granança, ens anticipa aquesta comparació de la paret de la roca amb una paret d'un ésser viu. En aquesta novel·la, en el text que avui comento, la muntanya en general és percebuda, és personificada, és abocada amb una tal força que li dona característica de personatge. Una granança, per tant, aquesta granissada que diem de vegades, aquests grans d'aquesta pell de roca, empedreïda, perquè són uns grans de la paret de la roca. I ara sí, surt la paraula pell, granança empedreïda en la pell escatosa d'un gran monstre. Les dimensions de la muntanya, de la paret de roca, superen les de l'ésser humà, de manera que aquesta qualificació de monstre es pot aplicar per aquesta característica que a vegades diem una alçada monstruosa, no? Un monstre com un poder que està per sobre teu. La pell escatosa. Les escates a mi em fan pensar en aquesta pedra pissarrosa que de vegades es troba al Pirineu, que són com diferents capes, no? Com la pissarra està feta a la roca, no com el granit, que és tot ell, doncs com unes estructures més aviat concèntriques, sinó aquesta estructura de capes. La pell escatosa d'un gran monstre. Aquests crostons regalaven d'aigua, mateix que com si acabessin de copsar una gran ploguda. A mi m'ha sorprès aquest copsar una gran ploguda, perquè jo utilitzo la paraula copsar sobretot a nivell cognitiu, intel·lectual. Copsar en el sentit d'entendre. Però aquí l'autora o l'autor fan servir copsar doncs amb un sentit de rebre, d'omplir-se de, o de, sí, penso simplement de rebre. Copsar una gran ploguda. I llavors ve aquesta altra imatge que m'agrada tant, eren tots cendrosos de les naixents blavors del cel. L'escena s'està situant doncs amb un inici del dia, han sortit de casa la Mila i el pastor, que era ben fosc, i ara comença a despuntar el dia. Mentre que el dia despunta, ells es fiquen en aquest barranc, en aquest còrrec, que és la part més fosca del trajecte que faran. Doncs bé, mentre la Mila i el pastor es fiquen en aquest còrrec, abans d'entrar-hi, aquesta mirada sobre la paret, amb els seus crostons, amb les gotes de pluja que hi regalimen i amb aquest cel que comença a tornar-se blau, emmirallat en l'aigua sobre la roca, emmirallat apagadament. Els homes, fins sense ésser dolents, tenen dèries, tenen follies que de vegades els fan donar empessegades, caigudes que traspassen totes ses intencions i els capgiren la consciència. Ho sabem per experiència. Tenir dèries, tenir follies, fer coses com no vol ni desitja. No faig el bé que vull, sinó el mal que no vull, afirma Sant Pau. A Sant Pau ja li passava. I Sant Agustí en fa una anàlisi minuciosa a les seves confessions. Agustí vol ser cast i no se'n surt. Percep clarament en ell la pròpia voluntat i percep també, al costat del que ell anomena la meva voluntat, una força que li és contrària. Com és? Es pregunta Agustí. És que en tinc dues, de voluntat? Com pot la meva voluntat lluitar contra ella mateixa? Amb la voluntat no n'hi ha prou. Cal que el cos sencer s'impliqui en allò que la voluntat desitja. Cal que hi estigui d'acord i hi col·labori. De bones intencions, l'infern n'és ple. Amb la voluntat no n'hi ha prou. Agustí parla de la voluntat dividida. I en una de les seves cartes més conegudes, una carta que dirigeix amb una dona, una patrícia romana del segle V, que es deia Anícia Faltònia Prova, la famosa carta a Prova d'Agustí, Agustí li diu: es diu dels germans d'Egipte que fan pregària freqüentíssima, però tanmateix molt breu. El que en diem jaculatòries. Parèntesi meu, les jaculatòries són com unes fletxes, no?, dirigides a Déu, una pregària que pot durar segons. És un prendre consciència que sóc davant de Déu i que Déu m'hi puc confiar. I això s'expressa doncs amb una pregària breu, com ajuda'm, Senyor, o una cosa que cadascú li pot posar a les seves paraules, però que és suficient per prendre consciència. Doncs bé, segueix Agustí, el que en diem jaculatòries, i ho fan aquests germans nostres d'Egipte per evitar que la intenció, sempre ferma i vigilant, i que tant necessita el qui prega, no s'esmussi o bé no s'esvaeixi per la durada excessiva de l'oració. La intenció i la atenció humana com expressions de la voluntat lliure i la feblesa que tenen, la constatació de la feblesa, d'aquesta voluntat que, sense la qual no és concebible la llibertat, però que alhora no trepitgem un terreny segur. Fou un minut d'esfereïment instintiu. Més de repent, com si obrissin la porta d'un sarau en plena nit, son espauma s'omplí de resplendors que l'encegaren i una turbulència brunzidora l'aixordà. Aquesta frase també la trobo d'una gran bellesa evocadora. Una turbulència brunzidora l'aixordà. Totes aquestes paraules posades juntes ja fan com un brunzit, turbulència brunzidora, brunzí ja és onomatopeica la paraula, però l'aixordà, doncs, que també deu tenir aquest aspecte onomatopeic, i això junt amb les turbulències, que també amb la R sembla que és una paraula onomatopeica per indicar aquest remolí de la turbulència. Per tant, la turbulència brunzidora que l'aixordà, i totes juntes, em semblen bellíssimes per poder descriure això que també ha explicat o ha descrit l'autora o l'autor d'una forma, per mi, atractiva i atraient. Com si obrissin la porta d'un sarau en plena nit. I això experimentat respecte d'una mateixa. La Mila, la protagonista del text d'avui, sent un esfereïment instintiu. Són uns instants, però són uns instants que és com si obríssim les comportes d'un món interior que de sobte es veu com una bullidera, com un espai que, tot i ser interior, no és un espai del qual en tingui el control. Puc percebre el meu espai interior com quelcom desconegut, fins i tot com quelcom amenaçador. I això és alhora atraient, perquè el desconegut i el desconegut proper jo crec que desperta com aquest instint d'aventura i alhora i d'aventura i de curiositat, aquesta sortir del tedi vital, sortir de la indiferència, de sobtejar, no lluny, en un país exòtic, sinó ben a la vora, tant a la vora com dins de mi mateixa, hi ha un quelcom desconegut. De cop i volta, veia clar en el fons de la seva ànima i sentir sense ombra de dubte o de misteri que si hagués esdevingut o esdevingués la cosa aquella, ella, vençuda, rendida abans de lluitar, no trobaria pas en son si un impuls de revolta o de defensa. La cosa aquella. La protagonista, la Mila, tem la iniciativa sexual del pastor i tem la seva passivitat, una passivitat que l'autora o l'autor ens problematitzen com una lluita interior, aquest sarau que ha descobert de sobte dins d'ella. Latent, sota el text, hi ha aquesta visió que en podríem dir de la dona princesa o de la dona passiva, una visió que és pròpia del que s'anomena amor romàntic, entenent-lo precisament perquè hi pot haver altres formes de comprendre'l, però en aquest cas entenent-lo com aquesta relació estereotípica entre un baró que pren la iniciativa i una dona que es deixa estimar o que viu la seva sexualitat com no tant com un desig actiu, com un ser desitjada, com un cedir a un desig d'altri. Aquesta sexualitat, que podríem anomenar sexualitat alienada, no se supera, però, negant el valor de la receptivitat. Això podria ser una de les mancances de la nostra cultura, aquest considerar l'activitat únicament en el seu vessant de sortir cap enfora, o en el seu vessant expressiu, més que en el seu vessant receptiu. És una mica també estereotípic, però és cert que hi ha hagut un desenrotllament del valor actiu i fins i tot màximament actiu de la receptivitat, un desenrotllament d'això més en el que en diem espiritualitats o filosofies, pensament que ve de l'Orient, per exemple en el Tao. Òbviament també Occident, el que és la mística, ha treballat aquest aspecte, ha aprofundit aquesta aparent paradoxa del que significa que en el moment de la màxima manca d'activitat, per exemple, manca de moviment físic, en aquest moment una consciència plena i desperta pugui ser capaç de modificar o afectar el món d'una forma encara més profunda que qualsevol gest extern. No sé si és això el que li passa a la Mila, a la nostra protagonista, si és això el que l'omple de confusió, el fet de confondre el seu desig de receptivitat amb la passivitat. Per això ens diu el text que no trobaria pas en son si un impuls de revolta o de defensa. Això és una passivitat, perquè ella sent aquest desig de rebre l'altre. Però això no és el mateix que quedà anul·lada pel desig de l'altre. El text d'avui corresponia a la novel·la Solitud, de l'autora Víctor Català, que és el pseudònim de Caterina Albert i Paradís, autora catalana de finals del segle XIX i gairebé tot el segle XX, perquè va viure més de 90 anys. Avui no us diré de qui és la traducció, perquè és la primera vegada, des que vaig començar el programa, que he tractat una autora catalana. Recordant els anteriors programes, el primer va ser sobre Arundhati Roy, una autora de l'Índia. El segon, sobre George Eliot, una altra dona que feia servir un pseudònim per evitar l'estereotip i les crítiques i la marginalització. George Eliot és el pseudònim de Mary Ann Evans, és anglesa. El tercer programa va ser dedicat a Marcel Proust, francès. El quart, a Sèneca, italià, però hem de dir llatí, romà. El cinquè, Balzac, altre cop un francès. I avui el sisè programa dedicat a aquesta autora catalana que en el pròleg de l'edició de les edicions 62, d'on he tret el text d'avui, Carme Arnau ens diu, està citant a Manuel de Montoliu i diu, referint-se al text i a l'escriptura de Caterina Albert i Paradís, que la beutat de la visió del món tan intensament abocada en moltes de les seves pàgines, a la fi s'esvaeix com una il·lusió, com un somni, i resta solament en peu la tremenda realitat aniquiladora, la lliçó de l'eterna vanitat de tot, de la inconsistència dels nostres somnis de felicitat amb la pau sols aparent de la natura. Tenia Caterina Albert i Paradís aquesta capacitat de... aquesta capacitat que s'atribueix en el món rural o també en el món urbà, però en aquest cas el món urbà, urbà marginat, el món urbà que quedaria al marge, a la llinda, més enllà del que en diem civilització, aquesta capacitat, deia, d'entomar la cruesa. I fins i tot, segons alguns crítics, de fer-la ocupar aquest espai central d'una forma doncs, que fins i tot pot arribar a distorsionar aquesta realitat. Però vull citar un altre passatge d'aquesta introducció de Carme Arnau, que és directament una cita de Caterina Albert i Paradís en el pròleg d'una de les seves obres. Està advertint el lector massa sensible i l'anomena, com veureu, de misèl·la ciutadana. Li diu, més apa, plega, plega, i això li està dient en el pròleg, encara no, és quan, diguéssim, has obert el llibre, llegeixes el pròleg i et trobes que l'autor et diu, plega, que ni jo et vull ofendre, ni tu deus ésser cap Isabel d'Hongria per recrear-te en l'esport divinal de veure llagues i acaronar la ronya que es troba tot corrent per la terra aspra, ben lluny de les grans urbs. Plega, doncs, de misèl·la ciutadana, creu-me. Plega. Bé, doncs jo espero que no plegueu i que ens puguem tornar a trobar dimecres que ve, on, si no hi ha cap contratemps, serà el primer programa en què les pàgines que m'han corprès vindran d'un de vosaltres, d'un dels oients, que ja n'hi ha hagut un parell que m'heu enviat textos, doncs espero la setmana vinent poder fer servir un d'aquests textos que he rebut de vosaltres per fer el programa. Que tingueu, doncs, molt bona nit i ens veurem dimecres que ve.